Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Ja amb el focus apuntant al partidàs de diumenge de l'Estadi Olímpic de Montjuïc entre el Barça i el Girona, que ja té tots els ingredients d'un partit gran gràcies a la increïble temporada que està fent el Girona. Ho està fent tan bé el Girona que fins i tot fa uns dies no era cap bogeria penjar-li el cartell de favorit a l'equip de Mitchell, bàsicament perquè estava i està jugant de meravella i el Barça fatal. Però les dues últimes actuacions del Barça han canviat la percepció. Si el Barça és capaç de sostenir el nivell que va ensenyar contra l'Atlètic de Madrid, tindrà moltes possibilitats de treure el partit endavant. El partit té fins i tot la seva polèmica associada amb les declaracions d'Aleix García a Movistar, reconeixent que li encantaria jugar al Barça. Unes declaracions que el seu entrenador ha considerat un error. I probablement Mitchell tingui raó, perquè l'error de l'Aleix, probablement per falta de costum, ha estat no calibrar que el Girona ja no és un equip de zona baixa, sinó que està co-líder i que el proper rival del Girona és el Barça. S'entén perfectament que Aleix García tingui l'aspiració de jugar al Barça, però potser en aquesta setmana i en aquest context es podria haver estalviat el comentari. Segur que a Mitchell li encantaria també entrenar algun dia al Barça o al Madrid o al City, però ahir quan li van preguntar va ser més viu i va driblar la pregunta. De seguida estem amb les últimes hores del Barça i del Girona. El Barça són notícia Ter Stegen i Araujo. Ter Stegen perquè l'operaven avui de les molèsties a l'esquena. Estem pendents del comunicat del Barça. I Araujo perquè hem sabut a les últimes hores que va patir una petita fractura a la mandíbula que no li impedirà seguir jugant. Això sí, amb màscara. El Girona, abans de jugar diumenge a Montjuïc, jugarà avui a partir de les 9 de la nit partit de Copa a Orihuela. Mitchell ha deixat a Girona a 7 dels habituals titulars. A la Copa, en segona ronda, va caure el Terrassa ahir per 0-1 davant del Deportivo Alavés. Les sorpreses de la jornada d'ahir, l'eliminació de l'Almeria a mans del Barbastro i Unionistes, que va eliminar l'Sporting de Gijón. Avui es completa aquesta segona ronda. Dimarts, atenció, tenim el sorteig dels setzens de final, en el que ja entren Barça, Real Madrid, Osasuna i Atlètic de Madrid, els quatre de la Supercopa. A l'Espanyol també estaran al bombo després d'eliminar el Valladolid i ja demà, atenció, afronta un nou partit de Lliga Espanyol-Saragossa a Cornellà al Prat. Un autèntic clàssic, aquest partit. Per cert que Tintín Márquez és el nou seleccionador de Qatar i atenció que el podria acompanyar en aquesta aventura Luis García. En bàsquet, derrota del Barça a la pista de la Virtus per 80-75 en Eurolliga i victòria del Joventut a la pista del Besiktas per 81-85. En handbol, el Barça rep el Celje en partit de Champions aquesta tarda. El Mundial Femení a Espanya derrota Argentina i ja frega els quarts de final. I a l'Europeu d'hoquei patins femení d'Olot, Espanya supera Itàlia per 3-1 i es planteja a les semifinals. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Ricardo Rossetti, el nostre debat i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui per què creieu que no va la gent a Montjuïc. Hem donat tres opcions, els preus, els horaris o la incomoditat. L'opció més votada, els preus, 45%, horaris, 12%, incomoditat, 43%. En clau espanyol, guanya o no guanya l'Espanyol demà al Saragossa? Creieu que sí la majoria, el 65%, que no el 35%. I en clau Girona, us preguntem si s'ha equivocat Aleix García amb les seves declaracions. Creieu que sí la gran majoria, el 77%, que no el 23% dels que heu votat. L'Héctor García està avui al control de so, l'Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous, dia 7 de gener, dia feiner, entre dos festius, i ho fem ja mirant el partidàs de Lliga que tenim aquest diumenge a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, entre el Barça i el Girona. El Girona, que es manté co-líder de primera divisió, Barça i Girona separats només per 4 punts, és un autèntic partidàs. Busquem d'entrada, per tant, l'última hora del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que estem avui pendents, entre d'altres coses, de Ter Stegen, a qui operen, han d'operar d'aquestes molèsties a l'esquena que arrossega, eh?
Sí, pendents tota la jornada del comunicat mèdic del Barça, que fa després de cada operació, a veure què ens expliquen. El porter alemany ha anat a Estrasburg a operar-se. Allà té clínica i consulta, allà opera el doctor Alship Ganji, que és una referència en lesions d'esquena, que és el que pateix Marc-André Ter Stegen. També l'operació, com sempre, està supervisada pels serveis mèdics del Barça i, en aquest cas, pel doctor del Futbol Club Barcelona, Ricard Pruna. Ter Stegen està previst que torni demà a Barcelona, i el temps inicial, ho explicava ja l'Helena, de fons del Futbol Club Barcelona, el temps inicial de baixa era de 2 a 3 mesos, però veurem, a veure després de l'operació, com va la seva recuperació, el postoperatori, a veure si es pot reduir aquest temps de baixa per Marc-André Ter Stegen. De moment, evidentment, el 2024 acabarà els propers partits, els 3 de Lliga i el de Champions, també el bolo que tenen a Estats Units a Dallas amb el porter titular, amb Iñaki Peña.
També es notícia ara, ujo, perquè hem sabut, Víctor, a les últimes hores, que va patir una petita fractura a la mandíbula en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Tothom tranquil, perquè Araujo seguirà jugant, això sí, ho haurà de fer amb una màscara. Per cert, avui a l'entrenament ja l'ha portat i ja hi ha imatges d'Araujo amb aquesta màscara, que sembla un superheroi.
Sí, sí, ens hem fixat ràpid i ha fet la gent la comparació amb Carles Puyol, amb aquella mítica imatge de Carles Puyol amb la màscara, és la que porta els entrenaments, el portarà avui l'ha fet a la sessió amb aquesta màscara a l'entrenament, demà també, dissabte, i al partit contra el Girona. I no espera el partit. De fet, en Ronald Araujo ha decidit no operar-se per això, per ajudar l'equip, perquè ja es baixa Íñigo Martínez, que no jugarà el que queda de desembre. És baixa, ho sabeu, per tota la temporada Gavi. Ter Stegen és baixa també i ha perdut molts jugadors titulars, Xavi Hernández, i Araujo no vol passar per quiròfan per aquesta petita fractura de mandíbula, que, per cert, se la va fer en aquella jugada en la que Marcos Llorente, quan cau a Ronald Araujo, li dona amb la seva bota a la mandíbula, i s'ha fet doncs aquesta petita fractura, i jugarà amb màscara, estarà a la convocatòria, l'hem vist entrenar perfectament, però ha de portar aquesta màscara mentre fa esport. Avui tornava al Barça després de 2 dies de descans, i, per cert, tampoc hi era avui Christensen, però en el seu cas no és com el de Ter Stegen, que estava a quiròfan, sinó que Andreas Christensen ha estat parat de nou per segona vegada. El Barça inicialment ha dit que per motius personals no entrenava, però ha estat perquè ha estat pare, i de fet ha viatjat a Dinamarca per conèixer el seu petit, està amb la mare i entrarà amb la convocatòria del Girona. Estarà contra el Girona sense cap problema. Ha fet pujar Xavi Hernández, veient aquesta situació, sense Íñigo i ni Christensen, a Pau Cubarsí, que si no hi ha cap problema entrarà també la convocatòria contra el Girona, és el central del filial, i el tindrà Xavi Hernández pels propers partits, sumant a la convocatòria, sobretot amb la baixa d'Íñigo Martínez.
Una mica de baby boom, eh? L'altre dia, fa uns dies, Frenkie de Jong i ara Christensen.
Sí, sí, i Ronald Araujo va anunciar ahir, precisament, que esperen una nena també, el segon fill. O sigui, sí, sí, no sé si pel títol de Lliga va venir tot una mica rodat, però sí, sí, baby boom. I ara, doncs, un altre nen petit per la plantilla del Barça.
No crec que toqui moltes coses, Xavi, respecte a l'11 que va superar l'Atlètic de Madrid, no? No crec. Jo crec que molt probablement repeteixi 11.
Sí, molt probablement repeteixi aquest 11 amb Iñaki Peña, evidentment, per necessitat de porter, però que ho està fent molt bé. I com dius, a veure, jo crec que depèn de Christensen, no? Si es perd el d'avui i el demà, dos entrenaments, però bueno, si està bé, hauria de ser titular, i la defensa hauria de ser, si repeteix Xavi Hernández, en Ronald Araujo, Christensen, Koundé i Cancelo al lateral esquerre, però veurem si en el cas de Christensen considera Xavi Hernández que Araujo i Koundé poden fer de centrals, tornar Cancelo al lateral dret i que torni Alejandro Valde, que és el gran perjudicat d'aquest sistema i en aquest moment, perquè no juga de titular al lateral esquerre. Veurem què passa sobretot amb Christensen, si arriba molt rodat o no. Després al mig camp no hi ha més, és Pedri, Frenkie de Jong, Gundogan, Muriel Romeu a la banqueta esperant jugar contra el seu exequip, i a dalt Rafinha, Lewandowski, Joao Félix, seguiria a la banqueta Ferran Torres i Lamine Yamal com a revulsiu als minuts finals o a la segona meitat.
Escolta, i a veure quin ambient tenim, perquè venim d'un gran partit, que és un Barça Atlètic de Madrid, amb només la pitjor entrada de la temporada, 34.000 espectadors a Montjuïc, i anem cap a un altre partit, a veure quina entrada hi ha diumenge.
Sí, hi ha preocupació al Barça, ho notàvem a l'anterior partit, dos dies abans, que va fer un missatge fins i tot Joan Laporta, i ara amb les promocions. O sigui, el Barça ha fet, podeu comprar entrades ara mateix pel codi resident. Si ets resident de la ciutat, pots comprar en descompte. Però també hem fet un codi Nadal, amb la paraula Nadal, que tens un 30% de descompte. I a més, si ets soci, també tens el 50% de descompte. O sigui, amb aquesta iniciativa, el Barça, que està preocupat...
Això vol dir que no estan venent entrades com xurros, eh?
Que no estan venent, els preus van, per exemple, al Gol Nord, entre 69 i 74 euros, això sense descompte, amb descompte amb uns 30 euros latents. També els de tribuna estan a 169 euros, sense descompte, i els corners 75 euros. S'ha de veure si els abonats en aquest pont, a l'acabar el pont, pugen a Montjuïc. Són 17.000 els abonats que té el Barça a l'estadi Lluís Companys, i del Girona vindran 300 aficionats que han demanat a entrada a la zona visitant, però evidentment poden comprar entrades i estar per tot l'estadi veient el seu equip també, o sigui, aquest partit que és un Barça-Girona, però és evident que hi ha problema amb la venda d'entrades, amb aquests descomptes que fan, i no volen que repeteixi la imatge de 34.000 persones contra tot un Atlético de Madrid i ara contra un Girona que està al damunt de la classificació a la Lliga.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
El partit té també la seva polèmica, si voleu, entre cometes, associada en la prèvia d'aquest partit, una prèvia que ve marcada per aquestes declaracions de Aleix García a Movistar quan li pregunten si li agradaria jugar al Barça.
Obviamente, me gustaría jugar en el Barça, es el club que desde pequeño pues siempre he seguido y siempre me ha gustado.
Aquestes declaracions van tenir resposta ahir per part del tècnic del Girona, Mitchell.
Per mi, Aleix s'ha equivocat, només s'ha equivocat i ja està. Jo en recordo molt quan jugava en les categories inferiors del Rayo, que els partits en Vallecas, Rayo, Real Madrid, hauria més gent del que celebrava els gols del Madrid que del Rayo, i jo espero que en Girona a poc la gent sigui del Girona només.
Doncs d'aquesta petita controvèrsia i de més coses parlem amb un mite del Girona, que és l'Eloi Amagat. Eloi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vaya partides tenim diumenge, Eloi, eh?
Sí, un gran partit, molt atractiu. Jo crec que un dels més atractius que es pot veure en l'actualitat a la primera divisió.
Escolta, ara torno al partit, però abans deixa'm preguntar-te per aquestes manifestacions que acabem d'escoltar. Tu creus que l'Aleix García s'ha equivocat fent aquestes declaracions en la setmana en la que estem, Eloi?
No crec que sigui un error. Entenc com és el futbol, perquè també l'he viscut. Es magnifiquen moltes vegades, no?, les declaracions. Pot ser una obvietat, no?, que qualsevol jugador, no?, aspiri a jugar als millors equips que hi ha, però crec que l'Aleix ha demostrat des de fa ja molt temps la implicació que té el club, tot el que està donant aquests últims anys, i és un dels capitans de la plantilla, i crec que se l'ha de respectar per tot el que està fent.
Sí, igual el que ell no ha fet és calibrar una mica la setmana en la que estem, i tampoc el fet de que, jo crec, o estic convençut que si aquestes declaracions les fa l'Aleix García estant al Girona a segona divisió, a la zona baixa de la classificació, tampoc se li dona la importància que se li ha donat a les últimes hores, no?
Segur. Al final, ell, estic convençut que sap que potser no era el moment més idoni per fer aquest estil de declaracions, però bé, de tot se n'aprèn, segur que ell ho farà. Ja et dic, està demostrant que està totalment centrat en el dia a dia del Girona, que està disfrutant, que està fent disfrutar a tota l'afició i que és un dels jugadors amb més protagonisme i més implicat d'aquesta plantilla.
Sí. Michel ha dit, jo aspiro que la gent sigui del Girona al 100%. Ara mateix, clar, entre els aficionats del Girona hi ha molta gent que és del Barça i del Girona també. I ell aspira que la gent sigui només al 100% del Girona. Perquè això arribi, segurament, Eloi, hem d'esperar uns anys, no? És un procés que és una cosa que no es canvia de la nit al dia, no?
És un procés llarg, però que va ja començar fa molts anys i crec que ho han aconseguit, no només la plantilla d'aquesta temporada amb el rendiment que està donant, no? sinó moltes anteriors. Jo recordo, no fa tants anys que Girona no es veien samarretes del Girona i ara, actualment, els nens i les nenes es passegen per la ciutat amb la samarreta de l'equip. Jo crec que ha canviat molt, no?, dels últims temps, i això és producte de picar molta pedra, de fer les coses ben fetes, de que el club ha seguit una mateixa línia molt marcada, i jo crec que ja s'està aconseguint, no? La gent de Girona per fi és del seu equip.
Escolta, torno al partit, que és un partit que igual ens ha canviat, els dos últims partits del Barça ens ha canviat una mica la percepció, no? Perquè el Barça estava jugant molt malament, el Girona molt bé, però clar, el Barça dona la sensació de que ha espavilat. L'altre dia contra l'Atlètic de Madrid fa un molt bon partit i ara tenim la sensació de que la cosa estarà equilibrada.
Sí, crec que el Girona està fent un dels futbols més atractius de la Lliga, ja des del principi, potser juntament amb la Real, i és veritat que el Barça no estava trobant, no, el seu millor estil. Hi ha un abans i un després, crec, del partit de l'últim cap de setmana contra l'Atlètic de Madrid, en què el Barça va ser molt superior, i això els fa arribar, no, al derbi amb segur molta confiança. Per això deia, crec que serà un partit de tu a tu, on els dos equips intentaran ser protagonistes, robar-li la pilota al rival. Jo preveig un partit molt obert, atractiu i amb gol segur.
El Girona serà valent segur, no? Perquè no sap jugar una altra cosa, no? No me l'imagino allò sortint a cedir-li la iniciativa al Barça i tal, no?
No, segur que no. Crec que els jugadors creuen en aquest estil, els està donant resultats boníssims ja des de principi de temporada i no ho han canviat en tota la Lliga, no? No, depenent del rival que els hi tocava jugant i en qualsevol estadi, han variat al més mínim la seva filosofia i la seva manera de jugar. El Girona intentarà ser molt protagonista, tenir la pilota, treure-la a jugar des de la línia defensiva, i això és amb el que creu aquest equip, i tant mèrit té, no?, que els jugadors vagin tant amor amb aquest estil de joc que en Michel els hi ha inculcat.
Els hi pot passar una mica al subconscient el que els hi va passar contra el Real Madrid, que és l'altre gran de la Lliga Espanyola, que jo recordo aquell partit, els primers 20 minuts del Girona són espectaculars, però el partit acaba 0-3.
Sí, però és que jo crec que ens hem de quedar amb això, no? Que els hi donava fer un inici de partit boníssim, tinguent dues ocasions claríssimes, que no estan acostumats aquesta temporada a que no acabin en gol, i si haguessin entrat alguna d'elles, el partit podia haver canviat totalment. Després, clar, jugues contra dos dels millors equips del món i a l'altra àrea són molt contundents, no? Però jo crec que han de tenir la mateixa de referència, no? De començar els primers minuts valents amb aquest estil de joc que tant bons resultats els hi ha donat, i intentar, no?, ser contundents a l'àrea com no van ser a Montilivi contra el Madrid.
Una última cosa, Eloi, que avui té partit de Copa el Girona, juga a Orihuela, ha deixat Michel a Girona a molts dels habituals titulars. Et faig la pregunta que es fa en aquests casos: interessa seguir a la Copa o fora millor centrar-se 100% en la Lliga, tal com està el Girona aquest any?
Jo soc dels que penso que tot el que sigui avançar en competicions és positiu. Tenir una competició com la Copa del Rei, que és tan especial, també va bé, no?, pels jugadors que no tenen tants minuts a la Lliga. Crec que el Girona ha confeccionat una plantilla llarga, competitiva, i jo crec que ha de ser, no? S'ho ha de prendre amb tota la serietat, que estic segur que així ho farà, i poder arribar fins on sigui. Està tan bé aquesta temporada al Girona que crec que no descarta res, i tampoc la Copa del Rei.
Molt bé, a veure què passa avui, a veure què passa diumenge. Eloi Amagat, gràcies per atendre'ns i acabar de disfrutar del pont, eh?
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Bon tema, Phil Collins, bon tema. 3:24, les novetats del Girona ara. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que diumenge juga contra el Barça, però igual avui hi ha gent que no ho sap. Avui el Girona juga partit de Copa a les 7 de la tarda al camp de l'Orihuela.
Exactament, primer és la Copa, encara que la mena estigui en el derbi de Montjuïc. El Girona afronta amb els 5 sentits el partit d'avui contra l'Orihuela, partit a les 9 del vespre, on tindrà minuts els menys habituals, com Pablo Torre, no han entrat a la llista 7 dels habituals, Gazzaniga, David López, Blin, Eric García, Ivan Martín i Dovich, i un Aleix García protagonista en les últimes hores després de confessar el seu desig de jugar com a blaugrana. Borja García i Ángel Herrera són baixa per lesió. Mitchell s'endú a 5 jugadors del filial. Va confirmar que jugarà d'inici una de les perles de la cantera, l'extrem Iker Almena. El de Vallecas espera la millor versió de l'equip.
Són jugadors molt joves que el club té molta confiança en la seva projecció. I bueno, preparat per el partit de demà, que és un partit únic i per això és molt difícil, perquè el futbol, les diferències són menys quan els partits són eliminatoris d'un partit.
Ara fa 15 anys els dos equips s'enfrontaven a segona B. Ara l'Orihuela juga a segona ref i el Girona és la gran sensació de la Lliga i Esports, la revelació del campionat de Lliga. Partit de rotacions a Los Arcos, propera parada diumenge a les 9 contra el Barça Montjuïc, amb varis noms propis. Savinho, un dels jugadors de moda de la Lliga, agrada a la direcció esportiva del Barça. No sé si sabem si és cortina de fum o què, però és un nom que ha sortit a la llista de Deco. I els dos cedits pel Barça. Eric García sí podrà jugar. En canvi, Pablo Torre té la clàusula de la por i serà baixa de cara al derbi. Els socis del Girona ja han esgotat les 300 entrades que reben els equips visitants a un preu que no està malament de 30 euros.
Clar, el panorama ha canviat moltíssim. Ara ens deia l'Edu, fa unes temporades l'Orihuela i el Girona es trobaven a segona divisió B, però és que ara el Girona visita l'Orihuela com a co-líder de primera divisió. Per tant, volem saber també quina expectació o quin ambient amb quin ambient es trobarà el Girona avui al camp de l'Orihuela. Estem amb el Fermín Rodríguez, que és el company que cobrirà el partit. Fermín, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, hay mucha expectación en Orihuela para ver al co-líder de primera división, ¿o qué?
Pues sí, no podía ser de otra manera. Tú imagínate, es una localidad con un club histórico que es verdad que esta temporada está sufriendo bastante. Es recién ascendido a la segunda ref. El año pasado quedó campeón de su grupo en tercera, pero claro, llega el Girona, que está siendo el equipo de moda y va a ser una fiesta en la ciudad.
Michel ha dejado en Girona 7 de los habituales titulares. La pregunta es si crees que puede haber campanado, si crees que le puede dar partido el Orihuela al Girona.
A ver, tú ya sabes cómo es la Copa. El lema de la Copa es la Copa Mola. Es verdad que en el primer partido, en la primera eliminatoria que dejó fuera al Nasti de Tarragona, además en los penaltis, el equipo de los Escorpiones no hizo tantas rotaciones, jugó con bastantes jugadores titulares en Liga, ¿no? Entonces no sé lo que pretende hacer hoy el míster local, pero está claro que pase lo que pase, esta competición ya ha demostrado que se sufre, y si no, que se lo digan al Girona en la anterior ronda.
Sí, sí. Oye, ¿el campo qué tal está?
Muy bien, Los Arcos es un campo precioso que está incrustado en mitad de la ciudad, con un césped que el año pasado en tercera división era el auténtico lujo de la categoría, y vamos, esta temporada está bastante bien.
¿Y el ambiente qué tal es? ¿La gente aprieta mucho?
La gente aprieta, es que es un club histórico. Aquí irán los partidos de los Arcos el fin de semana, es una de las actividades de la ciudad, y recordemos que es un club que tiene bastante solera en la provincia de Alicante.
Bueno, pues a ver cómo será, ya te escuchamos después en tiempo de juego. Fermín, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
És que la Copa s'ha d'anar al tanto. De fet, ahir vam tenir un parell de sorpreses bastant sonades.
Sí. Una Copa que li queden 7 bitllets per 8 anys per adjudicar, i on, a més del Girona, Càdiz i Atlètic de Bilbao estan implicats com a primera que podria, com a primeres que podrien caure en aquest parany, en aquests paranys, com va caure l'Almeria, que de fet és l'únic primera ara mateix que ha quedat fora d'aquesta Copa del Rei després de caure 1-0 al camp del Barbastro, de segona ref. No he pogut resistir la tentació de recollir el testimoni del golejador, el defensa Fran Tarifa, un defensa dels de sempre que respon al partidazo a les crítiques de l'entrenador de l'Almeria sobre la duresa dels jugadors aragonesos.
Sí, ya lo he escuchado. No sé, nosotros hemos salido como entre los partidos con intensidad que merece un partido de estas condiciones y ya está. Yo creo que no ha sido tan duro.
O sea, que tú pegas. Central zurdo, tienes pinta de que eres guerrero, ¿no? Eres duro.
Sí, o pasa la pelota o el jugador. Las dos cosas no.
El que vindria a ser, Batllori, un defensa.
Un defensa cada
o passa la pilota o passa el jugador. Aquestes històries de... No. De sortir tocant. Bueno, el Barbastro, de segona ref, estarà acompanyat per equips de primera ref que queden vius, com el Lugo de Munitis, Unionistes de Salamanca, el Màlaga i el Castelló, que entrena Dick Schroeder, germà del Gerard Schroeder, assistent de Koeman, quan Koeman va passar a la banqueta del Barça. Sestao, Linares i Melilla, ojo, Melilla, sí, Melilla, ho intentaran avui. Sorteig de vuitens. Dimarts 12 de desembre a la 1 del migdia. Ja entren al bombo els 4 de la Supercopa, és a dir, Barça, Madrid, Osasuna i Atlético, que quedaran emparellats, evidentment, amb Barbastro i equips de primera ref. Atenció també al tema de les dates. Aquesta ronda de 16ens de final es juga el 6 i 7 de gener, dissabte i diumenge. La jornada de Lliga de Primera s'haurà jugat entre el 2 i el 4 i el cap de setmana immediat es consagra a la Copa. Vistes pels catalans, el Barça, per exemple, juga a les Palmes dijous, per tant, empalmarà diumenge amb desplaçament de Copa.
Sí.
Potser a Barbastro, potser a Castellón.
Diumenge és dia 7,
Diumenge
no és
7,
el dia de Reis.
Efectivament, potser a Melilla. A continuació, Supercopa entre el 10 i el 14 de gener, és a dir, que els de Xavi podrien estar una bona temporadeta fora de casa. El Girona jugarà fora, com a primera divisió, després si passa, després de rebre dimecres l'Atlético a Montilivi. Es paga a 1,20 que guanya el Girona. Vaja, es paga molt poquet. I l'Espanyol, curiós lo de l'Espanyol, jugarà a casa, davant d'un primera, després de rebre el Burgos a la Lliga de Segona i està 18 dies sense que hi hagi futbol ni a Cornellà Prat ni fora de Cornellà Prat.
3:31 minuts de la tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Números, marca i ànima d'un club de futbol. I la imatge, el focus, el vull posar en els números del Barça, els d'espectadors i els dels preus de les entrades bàsiques. El Barça juga a Montjuïc i en una primera decisió va posar uns preus elevats per tenir dret a un passi de temporada. La immensa majoria va posar el fre. El club va rebaixar el preu i va haver una mínima reacció fins a apuntar-se únicament, però, 16.684 abonats. El Barça diu que l'aforament és de 49.472 espectadors. Per tant, pot posar a la venda cada partit 32.788 localitats més les dels abonats que no avisin que volen anar al partit. Davant de l'Atlético de Madrid van estar només 34.568 espectadors, 50.000 menys dels que acostumaven a anar al Camp Nou. Una passada. I això hauria de preocupar la directiva del Barça i molt. Primera reacció, rebaixar els preus pel partit del Girona. Per parts, entrades bàsiques pel públic en general de 69 a 169 euros cada localitat. Si ets soci, 50% de descompte, de 35 a 85 euros. Si ets resident a Catalunya, 25% de descompte, de 53 a 128 euros. Aviam quina serà l'entrada diumenge. El Camp Nou era boníssima davant de l'equip gironí i ara el Girona té més ganxo que abans. I la solució no s'ajusta als preus només. La solució és aconseguir que la marca Barça torni a tenir ànima. eliminar l'absentisme i el tant se me'n fot. Si es recupera l'ànima, es recuperarà la il·lusió i els aficionats, mal acostumats al caviar, se'ls ha de donar un equip d'èlit i molt competitiu. Números, marca i ànima. La imatge del dia.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per aquesta imatge. I abans del debat, busquem també l'última hora del Real Madrid, que prepara el seu partit de Lliga, que el té dissabte a la tarda a visitar el Betis. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tercer entrenamiento del Real Madrid, pensando en esa visita el sábado a Sevilla para medirse al Real Betis Balompié a las 4:15 de la tarde. Un partido que pitará Sotogrado y Jaime Latre estará en el VAR, algo que no ha gustado mucho en el Real Madrid. En lo estrictamente deportivo, muy buenas noticias en el conjunto blanco. Hoy, por primera vez, Jude Bellingham ha trabajado con el grupo y estará en Sevilla. Luka Modric, por segundo día consecutivo, también lo ha hecho con el resto de sus compañeros y también estará a disposición de Carlo Ancelotti. Y otra gran y excelente noticia es ver a Vinicius, después de 21 días de esa lesión que tuvo en la rotura del bíceps femoral izquierdo con afectación al tendón discal, pues verle trabajar ya sobre el césped de forma individual, eso sí, pero ya trabajando con balón, así que todavía le queda un poco, pero todo son buenas noticias. Y de cara al 11 que pueda presentar Carlo Ancelotti ante el Real Betis Balompié, pues prácticamente dos dudas: la de quién va a ocupar el puesto de Carvajal lesionado, ese lateral derecho, Nacho o Lucas Vázquez, en principio sería Nacho, y quién va a defender la portería. Recuperado Kepa, ya estuvo en la pasada convocatoria, pero no jugó. Veremos si Kepa es el titular o mantiene la titularidad el ucraniano Luni. Mañana, última sesión de trabajo.
Fenómeno, gracias Mel. Así está el Madrid, 3:35, de seguida al debate.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Diumenge, 9 de la nit, Barça-Girona, eh? I al costat, unes empanades. Quin pla, superpla. Tío Bigotes celebra 14 anys sent la franquícia d'empanades més gran de Barcelona. Per això volen celebrar les festes amb la nova superpromo en empanades a només 1,80 amb el pack de 10. Perquè per Tío Bigotes el més important no és que vinguis, sinó que tornis. Disfruta del millor futbol sense preocupacions amb l'autèntic sabor d'Argentina. Tío Bigotes.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Fem treballar, eh? Amb dia així de mig pont .
Encantat, home, encantat de... Per Esports Cope, el que sigui.
Molt bé. I el Ricardo Rossetti. Ricardo, hola.
Hola, què tal? Muy buenas a todos.
¿Qué, estás de fiesta o estás de puente o trabajas o qué haces tú?
De acueducto.
¿De acueducto?
Estoy de acueducto.
¿Sí?
Con unos amigos por aquí, sí, hasta el domingo, nada.
Qué bien. ¿Hasta el domingo qué tienes el domingo? ¿El partido de Montjuïc o qué?
El Barça-Girona va para hacer los seguimientos para el golazo y el lunes me voy a Madrid para un Rayo Vallecano frente de Vigo que también promete ser un buen partido.
Bueno, estarà bé lo de diumenge, Dani?
Sí,
bé,
sí, sí, serà una festa. El que passa és que hem de veure com està el Barça perquè ve d'una setmana meravellosa, però en altres moments de la temporada ha tingut setmanes meravelloses i després ha encadenat partits dolents, o sigui que a veure si té continuïtat.
Sí, sigue siendo la gran pregunta, Ricardo, si el Barça serà capaç de dar continuïtat a les últimes actuacions. Hombre, yo si me preguntas hace una semana por el partido del domingo, te hubiera dicho que veía al Girona ganando. Ahora, después de ver al Barça contra el Oporto y sobre todo contra el Atlético de Madrid, hombre, hasta te diría que ahora mismo creo que el Barça es favorito para el partido.
Yo, es que, fíjate, hemos visto calendarios complicados para el Barça en los últimos años y cuando pintaba la cosa peor, viene, no sé, el Atlético de Madrid, viene el Oporto, son equipos que te pueden causar muchos problemas, de aquí el Barça incluso puede no ser favorito, al final siempre ha conseguido sacar los resultados adelante. Yo creo que el Barça viene de jugar de los mejores minutos de la temporada, es verdad que le quedó cerrar el partido ante el Atlético de Madrid, pero... si esta pregunta nos la hubiésemos hecho, como tú dices, la semana pasada, no es que veíamos al Girona ganando. Es que veíamos a un Barça que generaba tantísimas dudas ante el Porto, ante el Atlético de Madrid, incluso ante el Girona. Lo que pasa es que yo creo que estos dos resultados y sobre todo la manera de ganarle al Atlético de Madrid, entonces sin sentenciar el partido que pudo hacerlo, yo creo que le da seguridad al equipo de Xavi para creérselo. Pero claro, eso no te da la certeza de que vayas a ganar al Girona, que todo lo que ha hecho esta temporada es de sobresaliente o de matrícula d'honor.
Sí. Tret del dia del Madrid, Dani, que sí, no és una mica allò que dius, bueno, sí, tal, s'han jugat molt bé i tal, però han jugat contra l'altre gran de primera divisió, correcte, tot i que els primers 20 minuts del Girona van ser espectaculars, la pilota no va voler entrar, després el Madrid acaba guanyant bé.
Sí, és un bon referent per agafar per diumenge. Evidentment, suposo que aquest referent també l'haurà agafat Mitchell i haurà parlat amb els seus i haurà dit, escolta, que no ens passi el que ens va passar amb el Madrid. Jo, dels tres partits que tenia el Barça aquesta última setmana, si me'ls poses en fila, a mi el que menys em preocupava era el del Girona, em preocupava més l'Atlètic de Madrid. Però, clar, això són judicis a priori que, com diu el Ricardo, els podem fer, i després el calendari va al revés. O sigui, tu penses que el Barça ho passarà pitjor amb l'Atlètic de Madrid i ho acaba fent millor, i després a lo millor guanya el Girona i després se'n va al camp de qui sigui o ve aquí l'Alavés o els partits que hi hem vist i tal, i és allà on rellisca. Però vaja, el Barça ho té tot a favor. Vull dir, el Girona juga millor futbol i està fent millor temporada, però el Barça és el Barça, juga a casa, té millors futbolistes i ve d'una molt bona setmana. Sigui com sigui, el Barça és favorit. Això no vol dir que el Barça guanyi, però inclús, fins i tot si el Barça estigués jugant tan malament com abans, el Barça a casa contra el Girona, encara que el Girona vagi líder, per mi és favorit del Barça.
Ja. Quería hablar de lo de Aleix García también, Ricardo. ¿Crees que se equivoca, como dijo Michel ayer, o qué, con las declaraciones?
Sí, para mí sí. Sí, para mí sí. Para mí sí, porque yo creo que no hay un gancho, un cebo que te permita hablar de pasado, que yo me haya perdido algo y el Barça le quiera, se haya puesto en contacto con sus agentes y tenga que dar un paso adelante en forma de declaración.
Yo creo que es más inocente que todo eso, Ricardo. Sí, simplemente claro, le preguntan, ¿te gustaría? Y el chaval dice, pues sí, con toda la ingenuidad. Sí, creo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que estos gestos, hombre, vamos a ver, que hay aficionados, que hay muchos aficionados del Girona que además son también aficionados del Barça, es una evidencia. Sí. Pero, no sé, yo creo que el Girona, en el momento en el que está, antes del partido como el del domingo, para un aficionado al Girona no tiene que ser plato de buen gusto que diga, sí, sí, pues mi sueño está ahí. Ya sí, te digo, si hubiese un cebo, si hubiese una negociación abierta, oye, una declaración de intenciones, te piden un paso adelante, pues yo lo entiendo, pero, a ver, es que yo soy de Gijón, yo soy del Sporting, entonces a mí lo de que cada uno pueda ser de su equipo y que no tengas la necesidad de explicar cuando te pregunte, no. Y además, que del Barça o del Madrid, bueno, pues a mí yo creo que eso a la gente del Girona, con el momento de histórico que está viviendo, le puede molestar un poquito. Yo no es para pegarle un, no es para echárselo en cara, pero sí es para un pequeño tironcito de orejas, que es lo que creo que hizo Michel ayer.
Sí. Dani, exposa la teva teoria, que t'estava escoltant ahir a la nit al partidazo i estava al 100% d'acord amb tu.
Gràcies. No, tothom ho va entendre, però ho vaig intentant dir. Jo crec que és víctima, Aleix, de la gran temporada que fa el Girona. És a dir, si el Girona anés 17è i jugués contra el Barça i Aleix digués, no, algun dia m'agradaria jugar al Barça, el meu somni, ningú diria res. Mm. Però com que estem en la lluita per la Lliga, tothom ho diu. Jo els entenc a tots. Jo entenc a Mitchell també. Mitchell no vol que un jugador seu parli meravelles del rival del diumenge. Jo això ho entenc. Però també entenc que Aleix García no ho va dir per desequilibrar ningú ni per faltar el respecte a cap soci del Girona. Aleix García fa el mateix que segurament un jugador del Getafe pot fer. Segur que hi ha un jugador del Getafe que ha dit sí, sí, m'encantaria jugar en el Madrid, i no passa res. Però clar, no passa res perquè el Getafe no està lluitant la Lliga ara mateix.
Sí. De hecho, ayer, Ricardo, a Michel en la rueda de prensa le preguntan, ¿a ti te gustaría entrenar al Barça? Y se queda un momentito parado y luego, claro, dribla muy bien y sale muy bien del paso, pero es evidente que a Michel le gustaría algún día entrenar al Barça o al Madrid o al Manchester City. Lo que pasa es que no lo puede decir esta semana.
A ver, yo es que creo que todos entendemos lo que le pasa a Leis por la cabeza, pero es que creo que coincide más con el momento que con otra cosa. Es evidente que todos los jugadores y todos los entrenadores quieran crecer en su vida deportiva, en el momento en el que están, y que hasta Leis, en el momento en el que está, se le pueda pasar por la cabeza. Ostras, es que si me llaman, claro que voy, y que incluso puede ver que sea la oportunidad, pero creo que coincide más con el momento que hay alrededor del Girona. Sí. que tampoco entenderíamos ahora mismo a Mitchell diciendo sí, sí, yo claro que quiero, o sea, yo creo que ahí mide muy bien sus palabras y creo que es verdad que es un momento de inexperiencia, que luego es verdad que los periodistas a lo mejor criticamos esta declaración y es contraproducente, porque al final lo que queremos es la sinceridad de claro, los jugadores, y que nos expliquen, que no tengan cortapisas. Pero también es verdad que me parece que en el momento en el que hay tantos asesores de comunicación, tanto departamento de prensa, por parte de los jugadores, por parte de los clubes, se cuele una frase como esta y que haga el ruido que pueda hacer.
És molt interessant això últim que ha dit el Ricardo, perquè al final el que estem propiciant és que ningú sigui sincer. Vull dir, la propera vegada que li preguntin a Aleix García no dirà això, ni a cap altre jugador. I estarà bé, i serà tot més pacífic i més correcte i més educat, però serà mentida.
Molt bé. Confiança total a Iñaki Peña, Dani, o què?
Confiança en Iñaki Peña, que ho està fent molt bé, sí. Confiança de que no notarem la baixa de Ter Stegen em costa molt, Joan. Jo, a mi m'encanta Iñaki Peña, però 2 o 3 mesos sense Ter Stegen, per mi, són un drama. Aparentment, potser després m'equivoco, afortunadament. Però no ho veig clar, no ho veig clar.
Claro, es que hay que ver, Ricardo... Sí, Didi.
Que no, iba a decir que si hay un puesto indiscutible, o que puede ser indiscutible, es el de un grandísimo portero. Es que le pasa al Madrid con Courtois, nadie puede sustituir a Courtois siendo de los mejores del mundo. Nadie puede sustituir a Ter Stegen si estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo. De todas formas, a mí me ha sorprendido una cosa. Mira, yo recuerdo que mi tío siempre me decía... Hay dos clases de porteros, los muy buenos porteros y los que están destinados a ser porteros de equipo grande. Los que son muy buenos porteros están acostumbrados a intervenir 10 veces en un partido, sacan 7 balones que eran medio gol, te meten 3 goles, pero puedes ser el mejor del partido. Sí. Un portero de equipo grande tiene que estar preparado para que te lleguen una en el 90 a la escuadra y la tengas que sacar. Sí. Y es que yo he visto eso ahora mismo en Iñaki Peña. Sí. No es en el 90, es en el 77, pero es una de la escuadra en un momento en el que viene de no jugar durante mucho tiempo, de no intervenir durante el partido y de salvar 2 puntos, porque eso hubiese cambiado completamente el partido. Entonces, si me dices, ahora mismo es para confiar en Iñaki Peña, de aquí a 3 meses es un portero para confiar, pues yo creo que por lo menos está ganando que nosotros dudemos a la hora de decirle, pues a lo mejor lo es, pero es verdad que es imposible no echar de menos a un portero como Ter Stegen, como es imposible que no lo eche el Madrid a un portero como Courtois, porque son insustituibles por la calidad que tienen.
Totalmente. Molt bé, ho deixem aquí de moment, amics. Dani i Ricardo, gràcies,
A vosaltres.
A passar-ho bé. Que vagi bé. Seguim.
Arriba el dia. Arriba el Girona a Montjuïc. Arriba la passió del millor futbol al Barça-Girona. I el viurem amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça-Girona.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Mateu Laos.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Tres i 46 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Ara parlem de l'Espanyol, que juga demà també un altre partidàs. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda. Siempre que el Zaragoza está delante es un partidazo.
Hombre, es un clásico, Espanyol-Zaragoza mañana, Juan.
Sí. Lamentablemente, ambos están en segunda, pero yo veo mucho más cerca al Espanyol en primera que el Zaragoza, que lleva 11 años. Uf. Ahora hablaremos si quieres.
Bueno, ¿qué novedades tenemos en el Espanyol? A ver.
Bueno, pues siguen de baja Víctor Ruiz, Belamed y Lazo, mientras que todos aquellos que jugaron la Copa contra el Valladolid, que fueron muchos para dejar con más descanso a los teóricos titulares para enfrentarse al equipo aragonés, estarán a disposición de Luis Ramis.
Ramis, que ya ha dado rueda de prensa en la previa del partido, esta mañana, ¿qué dice el míster?
Pues ya que el rival es el Zaragoza, que lleva 11 años en segunda división y que esta temporada el Español no se está demostrando o no muestra la superioridad que se le preveía y parece ser que le costará más subir del último precedente, se le ha preguntado al técnico del Español si tiene esa sensación de que el equipo perico podría correr la misma suerte, en este caso mala suerte, que los maños y estancarse durante algunas temporadas en segunda. Respuesta de Ramis con, por cierto, una noticia implícita.
Yo no veo ese sentimiento aquí. Y saber que desde la tranquilidad, pero desde el no parar, es como se consiguen las situaciones. Creo que la confección de la plantilla es buena. En diciembre, si cabe, podrá ser mejorada. No veo alrededor de nada en el club que yo respire en el día a día que me diga que el club se puede quedar estancado en esta categoría muchos años. Creo que se está intentando trabajar para que sea todo lo contrario.
Es decir, que esa noticia que ha dado un poco es que no descarta que el Español refuerce al equipo en el mercado de invierno y desde luego no ve al Español muchos años en segunda, de hecho no lo ve ni siquiera el año que viene en la categoría de plata. Respecto al partido, lanzo un mensaje, ir a buscar la victoria, pero siempre bajo un orden táctico.
Bueno, el equipo tiene que tener claro que tienen muchos minutos por delante para hacer las cosas bien, no cometer errores, trabajar el partido con madurez, no desde la precipitación ni desde el desorden. Bueno, en definitiva, ir acercándonos a ser mucho más fiables, a ser dominadores, queremos defender con balón. Para eso pues necesitamos una buena estructura de unas buenas intensidades y de un buen posicionamiento.
Y sobre el rival, un Zaragoza que viene de ganar al líder, el Leganés, y con un cambio de sistema basado en 5 defensas, con 2 laterales de largo recorrido, 3 centrocampistas y 2 atacantes, Ramis sabe que, independientemente de cómo juegue el equipo aragonés, habrá que hacer un gran partido.
El partido lo espero complicadísimo. Yo no he tenido un partido con el Real Zaragoza, ni en casa ni en su casa, que haya sido tranquilo. Todos son muy intensos y ponen en dificultades a todos los rivales. Por lo tanto, hay que hacer otra vez un partido muy completo, si cabe más, de esos minutos que hemos tenido de continuidad en casa y que nos hemos mostrado fuertes, efectivos, fiables, resolutivos, contundentes. Bueno, ese es el mensaje que queremos transmitir.
El encuentro viernes a las 21 horas, esperan unos 2.000 seguidores zaragocistas y no solo en el córner habitual para la afición contraria, sino que estarán distribuidos en todo el campo, dada la importante colonia maña que hay aquí en Cataluña. Por cierto, Calero, enhorabuena, ha tenido una niña, se llama Olivia.
Muy bien, gracias Juan.
Que vagi bé.
Així està l'Espanyol per cerca. Dono 2 entrades dobles per l'Espanyol Saragossa de demà per les 2 primeres trucades al 93-270-37-77. 93-270-37-77. I una notícia que afecta el Barça femení, que no és bona. Comunicat mèdic sobre Irene Paredes. Se li han fet proves al tornar de la concentració de la selecció espanyola i resulta que té una lesió al recte anterior de la cuixa dreta. Irene Paredes, que va jugar l'altre dia contra Itàlia, a més en el seu partit número 100 amb la selecció espanyola. Fins aquí al futbol.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid y tal, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Empieza el frío
Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
8 minuts i les 4, anem al Basket Hill per parlar primer de la derrota del Barça en Eurolliga a la pista del Virtus.
80-75, oportunitat perduda. És el titular que podria presidir la crònica d'aquest partit, sobretot si tenim en compte que Xanguella va estar molt ben cobert els dos primers quarts i que el Barça va arribar a tenir 16 punts d'avantatge de la mà de Billy Hernán Gómez i Jan Vesely. Tot canvia a partir del minut 25. Amb aquests 16 a dalt, quan els italians pugen la intensitat en defensa, Lundberg les comença a enxufar i el Barça es queda sense arguments per no veure's superat per la Virtus. Ho reconeixia després del partit el coach Roger Grimau.
És una llàstima perquè aquest camp és molt complicat i crec que hem portat el partit molt bé 30 minuts o per ahí, però hem aconseguit ficar-se al partit i portar-lo a un cara a cara. Crec que hem tingut bones defenses, els anells han fet tirs realment complicats i a nosaltres ens ha costat a notar i bueno, així fora de casa amb alguna pèrdua més hem pagat accés a aquestes coses.
Ara, a la fase regular, el Barça es queda segon, amb 9 victòries, dues per darrere del Madrid i només una per davant de la mateixa Virtus.
Derrota del Barça i victòria de la penya a l'Eurocup.
La penya està aixecant el cap. Tercera victòria consecutiva en 7 dies. En recuperació de sensacions i en el cas d'ahir, Besiktas 81, Joventut 85, remuntada de l'Everest davant del conjunt turc. L'heroi, el base Andrés Félix, 21 punts, 7 rebots, la Sant Freda en els moments difícils la va posar Pau Ribas, que apuntava després del partit als companys de Radio Ciutat de Badalona que aquesta victòria era important pels verdinegres.
Sí, bueno, aquest partit ens ha d'ajudar a moltes coses, com dius. Crec que hem patit una mica més del que hauríem quan teníem el partit controlat, a més 11 punts a l'últim quart, però per errors nostres han anotat triples, s'han ficat una mica al partit, però sí que és el tipus de partit que fa créixer com a equip, no?
Ara la penya està amb 5 victòries en aquest grup, cinquena a l'espera del que faci el Vilnius, que té un partit ajornat contra el Maccabi Holon.
Hello, you fool. I love you. Del bàsquet a l'handbol, que el Barça rep al Celia en partit de Champions aquest vespre al Palau. La cita a partir de 3:15, el Barça líder de grup amb una sola derrota. El Celia està cué, de fet ha perdut tots els partits. Parla el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega.
Es cierto que sobre el papel pues todo el mundo puede pensar partido en casa contra el último clasificado que aún no ha puntuado, pero es un equipo que va más, un equipo joven que corre mucho, ya sabes que los equipos jóvenes, los jugadores jóvenes, conforme pasa los partidos, van aprendiendo, van mejorando y tenemos que hacer un partido serio.
Barça-Celie, al Mundial Femení, les guerreres superen Argentina per 30-23 i estan ja molt a prop de disputar els quarts de final de la competició. Ambrós Martín és el seleccionador espanyol.
Las dificultades que hemos encontrado hoy nos tienen que ayudar y reforzar de cara al futuro. Quizás habría que evitar llegar a esas situaciones, pero creo que el aprendizaje que podemos tener de este tipo de partidos, ya nos pasó contra Kazajstán, ya nos pasó también contra Ucrania, de no empezar el partido con la intensidad que requiere.
La propera cita demà contra la República Checa. I tancarem amb hoquei patins, Edu, parlant primer de la selecció espanyola femenina que ja està a les semifinals de l'Europeu que s'està disputant a Olot.
Espanya segueix en pas ferm per revalidar el títol europeu. Ahir victòria remuntada per 3-1 davant Itàlia per passar directament a semifinals on espera França o Alemanya. Ple de victòries, Aina Florenza destaca el bon paper de l'equip en la primera fase de l'Europeu que es disputa a Olot.
La valoració és molt positiva, més que res, perquè a nivell de joc crec que ho hem fet molt bé, que hem sumat i hem fet un pas més endavant, que contra Portugal ens va costar una mica més. Llavors, jo crec que per aquesta part molt contentes i al final doncs, hem tingut la sort, per la insistència, no?, que han acabat entrant els últims dos gols i això ens ha donat la victòria. I el pas a poder descansar demà, que bàsicament és molt important, més que res perquè ja passem directament a semifinals i ens lliurem doncs, de jugar uns quarts de final.
Avui es disputen els duels de quarts de final, Itàlia-Anglaterra, Portugal-Suïssa i Alemanya-França. Compte amb aquest tema, l'Hockey Lliga, acusacions creuades entre el Voltregà i el Liceu després de que el conjunt gallec abandonés la pista per insults racistes a un dels seus jugadors i per intents d'agressió per part dels aficionats locals. Juan Copa, l'entrenador del Liceu, assegura que hi ha coses que no es poden tolerar.
Está claro que hay cosas que no vamos a tolerar, que le
pasa a ningún jugador nuestro. Hay otras cosas que es animada, que ya sabemos que venimos a pistas donde meten una presión mucho más que la nuestra porque las pistas son muy pequeñas, estamos acostumbrados, llevamos toda la vida en esto, respetamos mucho más estas situaciones, pero no vamos a tener ciertos insultos a algún jugador nuestro, porque por ahí sí que no pueden ir las cosas, y eso está por encima del ganar, de perder. Yo creo que el respeto se tiene que tener en todo momento.
La resposta del Voltregà nega categòricament qualsevol insult racista de jugadors, tècnics i aficionats, però compta aquí també denuncien l'agressió intencionada a la responsable de l'àrea social per part d'un membre del cos tècnic del conjunt gallec del Liceu.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Superstar.
La Copa mola, però el que passa és que aquests camps de la geografia espanyola... Bueno, partit Yeclano-Rayo Vallecano. A les acaballes, marca RDT, però no ho celebra. Fa un RDT i no ho celebra. Els seus companys es queden que no gosen anar a abraçar-lo, no fos cas que s'enrifi alguna bufetada. I l'àrbitre dubta. I el porter del Yeclano intenta fer el murri i treure de porteria, i aquí no ha passat nada. És la transmissió dels companys de Unión Rayo.
Banca R de Tomás, muy bien segundo del Rayo, RDT, bicicleta a la izquierda, Raúl Tomás.
Fuera.
Gol, fuera.
Sí, parecía un
al lateral de la red.
No tienen clase si entra o no, ¿eh?
No.
¿Ha sido gol?
Sí, ha sido
no
gol.
No sé qué ha señalado gol, el colegiado.
Al que pasa es mira al árbitro,
sí,
pero...
gol, ¿Ha dado gol? Gol de Raúl Tomás, gol del Rayo Vallecano.
Gol del Rayo Vallecano.
La cabalia RDT per no celebrar el gol.
Gol,
no?
Del Rayo Vallecano, però gairebé perquè els jugadors del Yeclano van admetre que havia entrat la pilota. Home, si mires el vídeo, hi ha un tant percent de que genera dubtes, però al final és gol. El que passa és que RDT fa un RDT i ningú va allà a celebrar-lo. Escolta això, important, Batllori. Un fons d'inversió americà, Artos Partners, ha comprat el 12,5% del Paris Saint-Germain per 4.000 milions de dòlars. On es juga el proper Mundial, Batllori? Estats Units, no? Vale. En futbol sala, Catela estarà un mínim de 2 mesos de baixa per una lesió al peu dret. Tenis, Abierto d'Austràlia, Kyrgios no ha entrat a la llista oficial del torneig, o el conviden o no jugarà a Austràlia. La fiscalia demana arxivar la investigació pels insults a Vinícius fora de l'estadi de Mestalla.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxarem amb les enquestes. En clau Barça, per què no va la gent a Montjuïc? Que és una qüestió de preus, d'horaris o d'incomoditat? Creieu la majoria, el 48%, que és pels preus. En clau espanyol, guanya o no guanya l'Espanyol demà al Saragossa? Heu votat que sí al 66%, i en clau Girona us estem preguntant avui si creieu que s'ha equivocat Aleix García amb les seves declaracions. Creieu que sí, la immensa majoria, el 76% dels que heu votat.
Que demà no venim, lo mejor en lo personal.
Lo peor en lo deportivo, sí. Serà fins dilluns. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE. Esports COPE, seguim pendents.